Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
I de nou reapareix amb força l'ultradreta a l'Amèrica Llatina, aquest cop a l'Argentina i en format d'un senyor que es defineix com a anarcocapitalista. Ja en diran, Javier Milei, el mateix que té reaccions irascibles en debats i entrevistes, que sent coses estranyes o que considera la venda d'òrgans com un mercat més i la necessària desregularització de la compraventa armamentística. I prou, així de clar. El sona tot plegat? Dels creadors de Donald Trump i Jair Bolsonaro arriba a la presidència argentina amb més de 10 punts de diferència en massa, Javier Milei, que obrirà una etapa desconeguda en un país que ja estava en recessió desconeguda. I que l'ultradreta segueixi avançant, entre altres coses, només vol dir que la política normal, d'esquerra, de centre o de dreta, no té alternatives ni la sap vendre. Que la gent triï un candidat de les característiques de Milei segurament vol dir que només hi veu alternativa possible a allò que no s'ha viscut, que mai s'ha provat, per molt reprobable que sigui, per moltes falses esperances que es doni. L'auge de l'ultradreta, no Argentina ni Amèrica, sinó al món, no és una victòria dels seus discursos extremadament populistes. És una derrota de la política convencional. I potser la política convencional hauria de deixar d'apuntar amb el dit als culpables per mirar-se una mica al melic i preguntar-se què fan malament per donar-li tant d'espai. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui a 2:15, amb motiu del Dia Mundial de la Infantesa, parlarem amb Núria Pocielo, directora de la Fundació AROA. Amb ella analitzarem l'increment de casos de violències i agressions sexuals en la infància i adolescència. Un dia en el que més analitzarem l'actualitat a la tertúlia del Primer Cafè, avui amb Àngel Miret, Xavier Torrents i Irene Pardo. I a les 11 del matí ens preguntarem com i quan és d'important la figura d'un psicòleg a les escoles amb la psicòloga infantil Sara Tarrés. A 12:45 parlarem de l'obra de teatre que podem gaudir aquests dies al Goya de Barcelona, Conqueridors. Ens visitaran per parlar-ne de tot plegat les actrius Mònica Glaenzel i Tilda Espluga. I aquest dilluns tornarem a obrir de nou un nou cas als nostres assumptes interns amb el catedràtic de dret penal Víctor Gómez. Obrirem també, com sempre, la consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde i enfilarem la recta final de programa amb la girocleta a l'hora del videojoc amb Joan Sabrià i el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tot plegat serà les properes hores. Abans donem un cop d'ull als titulars de la jornada. Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia.
L'extrema dreta torna a governar l'Argentina. Javier Milei s'ha imposat a la segona volta contra Sergio Massa, actual primer ministre.
Sí, el líder de Llibertat Avançada s'ha imposat al peronista i ministre d'Economia, Sergio Massa, per gairebé 12 punts percentuals. Serà president a partir del 10 de desembre.
I en clau política espanyola, pendents aquest matí que el nou president del govern, Pedro Sánchez, anunciï els noms del nou executiu.
Sí, a l'espera de saber si hi haurà finalment ministres de Podem, Sánchez encara la nova legislatura amb menys ministeris i perfils més polítics. Sonen noms com el d'Ernest Urtasun i Mònica García, però també cares conegudes com els socialistes Félix Bolaños i María Jesús Montero. Demà ja està previst que el nou executiu faci la primera reunió del Consell de Ministres.
I els bisbes espanyols celebren des d'aquest matí a Madrid la 123a Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola.
Començarà amb el discurs del president, el cardenal Joan Josep Omella, i després intervindrà el nunci apostòlic del Papa Espanya i Andorra, Bernardito Auza.
L'Audiència de Barcelona jutja aquest matí la cantant colombiana Shakira per defraudar 14,5 milions d'euros entre el 2012 i el 2014.
Sí, la cantant va descartar fa mesos una conformitat prèvia i s'enfronta, per tant, a 8 anys de presó i 23 milions d'euros de multa. El Ministeri Públic l'acusa de simular que vivia fora d'Espanya, quan de fet ja vivia a Barcelona amb el futbolista, amb l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué.
I precisament en plan esportiva, Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
La selecció espanyola guanya Georgia, però per Gavi.
Sí, el migcampista del Barça podria tenir afectat el lligament encreuat anterior. Avui se sotmetrà més proves a Barcelona per confirmar el diagnòstic que podria fer que es perdés el que queda de temporada. Espanya va guanyar i serà l'Eurocopa com a cap de sèrie.
I el clàssic femení acaba amb maneta del Barça sobre el Real Madrid.
5-0 a Montjuïc en una nova festa de les de Jonathan Giraldet. Davant 39.000 espectadors van tornar a demostrar el grandíssim moment de forma de l'equip, fent un cop sobre la taula al Madrid i deixant-lo 6 punts.
Cara bé de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Del whisky més car mai abans subhastat. Atenció, perquè en aquest cas la persona que l'ha comprat ha pagat el que val a dia d'avui un Ferrari.
Mare de Déu. 5 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb temperatures més baixes i amb boires a la línia costanera. Boires, sobretot, comarques del litoral de Barcelona, de Tarragona. Algunes boirines, també, que punts de l'interior, però avui aquesta boira ben present en aquestes comarques on no és tan habitual. I, a més, amb temperatures més baixes, ja cal que us abrigueu, perquè les temperatures avui han baixat respecte a les d'ahir. Ho continuaran fent, també, de cara als propers dies. Un dia que, tret d'aquestes boires, serà assolellat a bona part de les comarques del sud, tot i que, també, amb la presència d'alguns núvols alts. I de cara a la tarda començarem a tenir ja les primeres precipitacions a les comarques del Pirineu, la cota de neu per damunt dels 1.500 metres d'alçada. I també aquesta tarda algun ruixat dispers que arribarà cap a les comarques de Girona i precisament a l'Empordà també entrarà la tramuntana, que serà la que provocarà aquest descens de les temperatures. Demà, ambient d'hivern arreu de Catalunya, nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.200 metres i precipitacions a les comarques del nord de Barcelona i també comarques de Girona. Tot i que a l'Empordà, la tramuntana mantindrà el cel amb menys núvols. De cara a dimecres i dijous es mantindran també les baixes temperatures.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. El carril tallat a l'AP7 a Sant Cugat en sentit sud ja provoca prop de 10 quilòmetres de congestió per l'incendi d'un vehicle, complicant molt la circulació en aquell tram i en paral·lel a la B30 des de Cerdanyola. També continua activa l'avaria d'un altre vehicle a la carretera de Caldes de Malavella, prop de l'enllaç amb l'A2. I a banda d'això, hi ha diversos trams de la xarxa viària molt carregats a aquesta hora, amb 5 quilòmetres de cues a l'A2 en sentit Barcelona des de Pallejà, 3 quilòmetres més a la C32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord, o 4 quilòmetres encara a la C58 en els dos sentits de la marxa des de Montcada. I a les rondes, com sempre, on hi ha més congestió és a la litoral en sentit sud fins a la Barceloneta durant gairebé 8 quilòmetres, i a la ronda de dalt són 6 quilòmetres més ara fins a la sortida de Vallcarca. És tot des del RAC. Bon dia.
7 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, bon dia.
Bon dia.
A qui li donem el bon dia un dia com avui?
Home, m'ho preguntes?
Sí, home.
De debò, què t'ho he de dir, Joan? Bon dia per a una ciutat que té alguna cosa que no tenen les altres. La mida XXL del Nadal.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow.
Sí, amics, parlem de Badalona.
Home.
I és que per fi es va inaugurar el famós i ha anunciat arbre de Nadal llegant més de 40 metres d'alçada i 82.000 punts LED, un dels arbres de Nadal més grans de l'estat que il·lumina ja el territori Albiol. L'encesa de l'arbre va ser a les 7 de la tarda de dissabte i més de 50.000 persones, eh? 50.000 persones.
Déu-n'hi-do, eh?
Més persones per veure com s'encén un arbre de Nadal que per veure el Barça guanyar al Madrid.
I quines que per coses. Veure Morat donant els carrers de Badalona.
Ah, bueno, això va ser divendres.
Això va ser divendres passat.
És que Badalona és l'epicentre de l'actualitat. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, assegura que Badalona té l'arbre més gran que Vigo o Granada. Més gran. Nadal més gran. Bon dia, Badalona. Ho, ho, ho.
És el jo més de la política transformat en versió nadalenca. Oh, oh, oh. Ai, qui necessitarà vitamines aquest
home,
matí?
De debò, m'ho preguntes.
També?
Digues. Jo crec que està clar. Un home ferit en el seu orgull. L'alcalde de Vigo. Bueno, i el Gavi.
Atenció aquí.
Parlem d'Abel Caballero, alcalde de Vigo, un home picat en el seu orgull i que va ser el primer alcalde de convertir la il·luminació nadalenca en un dels reclams de la ciutat que governa. Però, clar, en l'erupció de García Albiol, aquí hi ha competència, eh? Aquí, en els darrers mesos, tot ha estat un duelo al sol o al led entre els dos alcaldes allà. Qui la té més llarga, l'alçada de l'arbre, vull dir.
Sí, sí.
Després que aquest dissabte Badalona encengués el seu arbre, l'alcalde de Vigo ha enviat un missatge, eh? Ha enviat un missatge als badalonins per felicitar-los les festes, felicitar Albiol i els regidors per l'arbre, tot i que reivindica que el millor és el seu.
Perdó, eh? Qui és el regidor de l'arbre?
El
carregat,
bueno,
de la...
el de fiestas y cortejos, ¿no?
Sí, ¿eh? Val.
Cortejos. Me acabo de inventar, pero suena bien, suena creíble. Pero... fiestas y cortejos. Igual hi ha un ministeri de fiestas y cortejos. Jo crec que s'hauria de crear.
Tant de bo.
Ara ho direm.
Jo posaria Àngel Llàcer de ministre.
I a última hora ja tenim algun ministre.
Àngel Llàcer, ministre de fiestas y cortejos.
Fixa't.
Bravo.
Però, total, que de fet la B de Vigo tampoc és el més gran de l'estat, eh? No? No pensis, no. En el centre comercial Nevada Shopping de Granada...
Nevada Shopping,
en té un de 57 metres d'alçada. I Cartes, a Cantàbria, n'està aixecant un de 65 metres. Per tant, no sé, molt de pique, però s'han quedat curts.
Atenció al de Cartes de Cantàbria, que sí que seria el més alt,
home,
però ho deia l'altre dia en aquest programa, eh? És una estructura metàl·lica, eh?
Ah.
No és ben bé un navet.
Bueno, és que els altres tampoc ho són, eh? Són metàl·lics tots.
Sí?
No són arbres de veritat.
No són arbres?
No, són estructures.
Ara m'has trencat la il·lusió.
Perillosíssim, sí.
Doncs ho sento. Bueno, vitamines per l'alcalde de Vigo, en tot cas.
Ai, a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Va, aquesta història m'agrada molt. Segurament la gent que hagi pagat 700 euros...
Com?
700 euros per una faldilla... Bueno, com estava parlant de Llàcer, m'ha sortit...
Valor.
700 euros per una faldilla molt concreta de la marca Balenciaga.
Societat de consum. Tu compres un poquet...
Jo, qualsevol excusa utilitzaré per posar concretament aquesta cançó.
Val,
Societat de... Perquè és una barreja entre cantautor i los payasos de la tele.
Sí,
no?
Sí.
Ara ve Chicos, Societat de consumo.
Ve Nadal, una mica.
Ara
la podràs posar...
A tope, cada dia. Jo crec. Però en aquest cas la història és curiosa. La firma de moda de luxe, sí, Balenciaga, segurament tindreu moltes prendes a casa, acaba de publicar la seva col·lecció per a la primavera del 2024. Unes propostes que inclouen, entre altres dissenys, una faldilla de gairebé 700 euros que és o simula una tovallola de bany lligada a la cintura.
Ah,
saps la típica escena de sauna?
Sí.
Que entres amb la tovallola. Doncs és això.
No sé per què dic que sí, eh?
Bueno, però perquè l'has vist a les pel·lícules. A Tanco Calor Rojo. Que és una pel·lícula de Schwarzenegger. Saps allò que surts del bany i et poses la tovallola això per la cintura? Sí, doncs això. El model, que està en diversos colors, inclou dos botons i un cinturó interiors. És unisex, 100% cotó, però, tot i ser una tovallola de bany, s'ha de rentar en sec.
Ah.
Diuen a la web. Això ho posen perquè, saps, per justificar una mica que et facin pagar 700 euros. Això sembla ser que és molt important, perquè si no es torna radioactiva o algo. Clar, una peça que de seguida s'ha fet viral a les xarxes socials, amb tota mena de comentaris i mofes, des de qui reconeix que ho han tornat a fer, és a dir, ens l'han colat, sí, publicitàriament, no?, amb una bona campanya de màrqueting, fins qui considera una presa de pèl. En tot cas, els qui han pagat, perquè ja s'ha pagat 700 euros per una tovallola de bany enroscada a la cintura, de Balenciaga, això sí,
sí.
Cotxe espatllat. Ara. Mira, de real, saps?
Com valia la faldilla aquesta?
700 euros!
Ara. Gràcies, Rafa.
De res.
La caravana, l'informatiu.
Minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí i encetem l'informatiu d'avui explicant-vos una notícia d'última hora, i és que ja coneixem algun dels noms que formaran part del nou executiu de Pedro Sánchez, Júlia.
Sí, el nou govern tindrà quatre vicepresidències que ocuparan quatre dones. Segons Televisió Espanyola, les tres actuals, Nadia Calviño, vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, vicepresidenta segona, i Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, i s'afegeix, com dèiem, un quart nom, María Jesús Montero, que manté, això sí, també el Ministeri d'Hisenda. I una altra novetat destacada, Joan, l'expresident de les Canàries, Ángel Víctor Torres, assumeix, segons aquestes fonts, el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica.
A casa nostra, pendents avui, precisament que el president espanyol Pedro Sánchez presenti els noms del nou executiu després de dies d'incertesa sobre quan seria l'anunci oficial dels nous ministres i enmig dels enfrontaments entre Sumar i Podem.
Sí, l'entorn del president, de fet, no esperava grans canvis al cor de la Moncloa, ara ho vèiem, i es donava per fet que no hi hauria una revolució en el nou govern, com sí que va passar el 2021. D'aquesta manera, Pedro Sánchez blinda el seu nucli dur amb un ganivet, això sí, més reduït i també polític. Per part de Sumar, ho dèiem, Yolanda Díaz confia en mantenir 5 carteres. De moment només coneixem la vicepresidència que ocuparà la mateixa Yolanda Díaz. I d'altres noms que sonen, també del seu nucli dur, serien Mònica García o Ernest Urtasun. I de fet, pel que fa als noms de Podem, divendres sonava el del secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez. Havia estat la mateixa Díaz qui li havia proposat un ministeri, però des de Podem ho van rebutjar. Davant d'aquesta decisió, Álvarez decidia comunicar la intenció de dimitir de tots els càrrecs del partit per falta de confiança en la direcció de Podem. Veurem, per tant, què acaba decidint Pedro Sánchez. Ja coneixem alguns dels noms. I és que, Joan, demà mateix està previst que el nou executiu faci la seva primera reunió del Consell de Ministres.
Per tant, ja ho sabem a aquesta hora, alguns dels ministeris, les ministres que repeteixen, Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Rivera, qui s'afegeix de nou com a novetat és Ángel Víctor Torres, que assumeix el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. A l'espera que es confirmi tot plegat i qui integrarà aquest nou executiu, la líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, sí garanteix que els comuns tindran presència al govern espanyol i que ho faran molt ben representats.
Sí, ho deia en un acte a Blanes, on exposava que l'objectiu dels comuns a l'executiu presidit pel socialista Pedro Sánchez és aquest.
La presència dels comuns en aquest govern serà sempre una garantia per mirar endavant i mai enrere, perquè companys i companyes estarem representades, molt ben representades i sempre amb un objectiu: créixer en drets, ser més lliures i que reconega d'una vegada per totes la realitat del nostre país, que és plurinacional.
Alhora, el Biach també ha carregat contra el bloc reaccionari contrari a la investidura de Pedro Sánchez, on hi ha encabit des del poder judicial, militars i també mitjans de comunicació.
I a aquesta hora també anem cap a l'Argentina, perquè l'extrema dreta torna a governar aquest país. Ja, Javier Milei s'ha imposat clarament a Sergio Massa a la segona volta de les presidencials argentines.
Sí, l'economista ultraliberal ha guanyat les eleccions amb un 56% de vots, marcant una gran distància que, de fet, no s'havia ni vaticinat a les enquestes. En el seu primer discurs ha saludat a tots els argentins de bé i ha assegurat que avui comença la reconstrucció de l'Argentina i la fi de la decadència. Entre les mesures per reduir la inflació, proposa dolaritzar l'economia o tancar el Banc Central. L'altre candidat i actual ministre d'Economia, Sergio Massa, ha acceptat la derrota, però també ha admès que no eren els resultats que s'esperaven. Ha estat la participació més baixa en 40 anys, un 76%, i Milei assumirà la presidència a partir del 10 de desembre.
I en plana política tornem cap a casa nostra, perquè el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha participat aquest diumenge en l'homenatge a Ernest Lluch en el 23è aniversari del seu assassinat, on ha reivindicat el llegat i la figura del polític socialista i ha dirigit un missatge tant a Partit Popular com a Vox.
Ha retret a la dreta i l'ultradreta el seu discurs de la por per mobilitzar la població i ha apostat per llançar un missatge de confiança en les institucions.
No es trenca res. El subjecte principal de les polítiques són els ciutadans, les persones. I les nacions canvien com canvien les persones. No es trenquen, evolucionen. No? Però ho estem veient aquests dies, com un cop més. No? D'un costat i de l'altre s'utilitza aquest factor mobilitzador de la por. No? Es trenca tot. No? I la gent s'angoixa. I davant d'això, el missatge que crec que hem de donar de la confiança, de l'esperança i de la il·lusió. No?
De fet, el socialisme català s'ha mostrat convençut que Ernest Lluch estaria en l'actualitat just al costat oposat del PP de Feijó, del PP d'Ayuso i d'un popular amic únic d'Abascal.
I atenció, salta sorpresa, Júlia, perquè tenim un altre nou ministre de l'executiu espanyol. Atenció, el nom, Jordi Hereu.
Sí, sembla que Jordi Hereu serà el nou ministre d'Indústria, segons fonts de televisió espanyola, que també citen la Moncloa, l'exalcalde de Barcelona. Com deies, ara Jordi Hereu assumiria una nova cartera parlàvem d'un expresident de les Canàries, tindria representació a les Canàries, on, doncs, en aquest cas hi hauria representació catalana amb Jordi Hereu al capdavant, una informació que anirem ampliant i que assumiria, com dèiem ara, el nou Ministeri d'Indústria.
Doncs ja ho sabeu, que a partir d'ara anirem coneixent els noms del nou executiu del PSOE i Sumar. De moment tenim Ángel Víctor Torres i l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, com a futurs ministres d'aquest executiu. Dèiem que si Salvador Illa havia retret l'ultradreta Vox i el Partit Popular el seu tipus de discurs, doncs bé, la mateixa línia també s'ha expressat la portaveu del PSOE, ministra en funcions d'Educació i FP, Pilar Alegria, que ha advertit aquest diumenge al Partit Popular que el que és un error és deixar de ser el partit de l'oposició per ser el partit de la destrucció.
Després que el president popular Alberto Núñez Feijóo exhibés al reelegit Pedro Sánchez que el seu pacte amb els independentistes era un error, la portaveu socialista ha dit que un error és no respectar el que surt de les urnes i deslegitimar el vot dels ciutadans.
Dice el señor Feijóo que este nuevo gobierno es un error. Y yo le digo al señor Feijóo que un error es no respetar lo que emana de las urnas. Un error es deslegitimar el voto de los ciudadanos. Un error es dejar de ser un partido de oposición para ser un partido de destrucción.
En declaracions difoses pel partit, Alegria lamenta que Feijóo no hagi emès ni una sola paraula de rotunda condemna a les protestes contra les seus del PSOE i que calli quan el seu soci, Vox, es converteix en el principal agitador de l'odi i del menyspreu als carrers.
Precisament, posem ara la vista en les mobilitzacions al carrer i és que la Policia Nacional va intervenir dissabte a la nit una pistola a un militar durant les protestes contra l'amnistia davant la seu del PSOE al carrer Ferraz.
Els agents van detectar l'arma durant un control de seguretat a les 10 de la nit al carrer Marquès Urquijo. La pistola la portava un membre de l'exèrcit de terra destinat a l'Acadèmia General de Saragossa. La Policia Nacional va requisar l'arma i la documentació de la mateixa i va també proposar una sanció durant les protestes de dissabte que van agrupar unes 1.500 persones. Es van fer 6 detencions. Ahir els manifestants van tornar a sortir als carrers en una mobilització molt menys massiva que altres dies. Segons la delegació del govern, 400 persones es van manifestar als entorns de la seu del PSOE a Ferraz. Per ara no s'han notificat incidents.
I encara en clau d'amnistia, Alerta Solidària ha avisat que aquesta llei dona massa marge de maniobra als jutges i ha reconegut que els activistes de base no poden estar tranquils al 100%.
El portaveu de l'organització de l'esquerra independentista, Martí Majoral, ha dit en una entrevista a Nació Digital que hi ha aspectes ambigus i que és en aquesta ambigüitat on precisament hi resideix el perill. A més, ha afegit que hi ha manca de concreció en alguns delictes i que el redactat de llei és rocambolesc en alguns punts. Majoral s'ha mostrat partidari de clarificar aquest redactat de la llei per tal de reduir el marge d'interpretació dels jutges, ja que ara mateix recaurien aquests la darrera interpretació per decidir si determinades causes entren o no a la llei d'amnistia.
I el Partit Popular de Lleida obrirà un expedient disciplinari al primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Gimenell, Roberto Martínez, per difondre un muntatge fotogràfic contra Pedro Sánchez.
La imatge mostrava la icònica fotografia de John Fitzgerald Kennedy, el seu cotxe instants abans del seu assassinat amb el rostre de Pedro Sánchez i els inserts "He tingut un somni i espero que tingui la mateixa punteria". El president del PP a Lleida, Xavier Palau, va rebutjar en el seu moment la divulgació del muntatge a la xarxa social X, l'antic Twitter, i va defensar la llibertat d'expressió dins dels valors democràtics i també pacífics.
Més temes. Bisbes espanyols celebren des d'aquest matí a Madrid la 123a assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola. La sessió inaugural començarà amb el discurs del president, el cardenal Joan Josep Omella, i després intervindrà el nunci apostòlic del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Ausa. Entre d'altres grans temes que es tractaran, el Servei de Coordinació i Assessorament de les Oficines per la Protecció de Menors presentarà un pla de reparació integral de les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesial.
I en aquesta plenària, a més, els bisbes estudiaran un projecte a favor de la dignitat de la persona de la Comissió per a la Pastoral Social i la Promoció Humana, una proposta de la Subcomissió Episcopal per a les Relacions Interconfessionals i el Diàleg Interreligiós per a la Constitució de la Taula de Diàleg Interconfessional entre l'Església Catòlica i les diferents confessions cristianes i un directori sobre les retransmissions de celebracions litúrgiques, redactat de manera conjunta per les comissions episcopals per a les comunicacions socials i per a la litúrgia. entre d'altres qüestions.
I precisament l'Església celebra avui a Espanya una jornada de pregària i penitència per les víctimes dels abusos. La Conferència Episcopal respon així a la crida del Papa Francesc als episcopats perquè estableixin, diu, un dia apropiat per aquesta causa com a part de la iniciativa de la Jornada Universal de Pregària.
Els bisbes espanyols se sumen a la petició coincidint avui, com cada 20 de novembre, amb el Dia Universal del Nen. A les celebracions eucarístiques d'aquest dia s'introduirà una intenció a la pregària especial per les víctimes dels abusos a menors.
Mirem també cap al conflicte del Pròxim Orient perquè el secretari general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha confirmat aquest diumenge que ha aconseguit evacuar 31 nadons malalts dels hospitals del Shifa a Gaza, juntament amb 6 treballadors mèdics i 10 familiars de personal mèdic.
El comboi humanitari, format per 6 ambulàncies, ha permès traslladar els nadons a un altre hospital on han estat ingressats a l'UCI neonatal. Aquesta és la segona missió de l'OMS al Shifa després d'una primera visita de reconeixement dissabte que va permetre establir les necessitats dels pacients i també del personal sanitari. En un comunicat, l'organització ha descrit l'hospital com a zona morta i la situació dins com a desesperada. Segons el darrer balanç oficial, ja són 13.000 els morts a la franja des del passat 7 d'octubre.
A tot plegat, la Casa Blanca ha confirmat aquest diumenge que està treballant per tancar un acord per fer pauses humanitàries a Gaza i permetre també l'alliberament d'hostatges segrestats.
La portaveu del Consell de Seguretat Nacional dels Estats Units, Adrienne Watson, ha dit en un missatge X que encara no s'ha arribat a l'acord, però que continuen treballant dur per aconseguir-lo, matisant així també una informació del diari The Washington Post. El rotatiu nord-americà informava que Israel i Hamas ja havien arribat a un pacte per suspendre les hostilitats durant 5 dies a la franja de Gaza, autoritzar l'entrada d'una quantitat significativa d'ajuda humanitària i permetre també la sortida d'un grup d'una 50ena d'hostatges, majoritàriament dones i nens.
I tornem a Catalunya perquè les entitats impulsores de la campanya Via Laietana 43, entre les quals Òmnium Cultural, Irídia i Amic Aldemanhausen, han tornat a demanar aquest diumenge que la comissaria de Via Laietana es converteixi en un centre de memòria democràtica per les tortures que durant dècades s'hi van cometre.
El president d'Òmnium, Xavier Antic, ha instat el futur govern espanyol de Pedro Sánchez a una inajornable reparació, en un acte al costat de la prefectura que ha tingut lloc a la vigília del 20 de novembre, quan fa avui 48 anys que va morir el dictador Francisco Franco. Les entitats memorialistes han advertit que la comissaria és una vergonya al cor històric de Barcelona i exigeixen que s'obri a la ciutadania perquè en conegui la història. Cèlia Carbonell, de l'entitat Irídia, ha afirmat que continuaran presentant querelles.
Continuarem presentant querelles, reclamant dret a la veritat, justícia, reparació, garanties de no repetició, fins a trencar el mur de la impunitat. El mur de la impunitat que continua impedint la investigació dels crims del franquisme. El mur de la impunitat que continua impedint que avui Via Laietana 43 esdevingui un centre obert per a totes nosaltres.
D'altra banda, Carles Vallejo, exsindicalista que va patir tortures a Via Laietana, ha sostingut que ressignificar la comissaria seria el millor posicionament ètic i democràtic dels governs progressistes.
Per cert, a aquesta hora també us informeu d'una altra avaria entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí i Manresa, que està alterant el funcionament habitual dels trens de l'R5 i l'R50 de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat. Segons han informat fons de la companyia, els combois circulant amb els seus horaris habituals entre Barcelona, Plaça Espanya i Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí en tots dos sentits. Això sí, en arribar a aquesta estació, els passatgers han de fer un transbordament per seguir la línia. Us n'anirem informant de tot plegat. Passem ara també pels tribunals perquè l'Audiència de Barcelona té previst començar aquest dilluns el judici per frau fiscal contra la cantant colombiana Shakira. La Fiscalia li demana 8 anys i 2 mesos de presó per defraudar 14,5 milions d'euros entre el 2012 i el 2014 en l'IRPF i l'impost de patrimoni, a més de 23,7 milions de multa i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals.
El Ministeri Públic l'acusa de simular que la cantant vivia fora d'Espanya quan ja era a Barcelona amb l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, la cantant, i la Fiscalia, de fet, havien negociat fa mesos un possible pacte, però finalment Shakira el va descartar al·legant que era abusiu, que es considerava innocent i que ja ha pagat més de 17 milions d'euros a Hisenda per intentar regularitzar la seva situació fiscal. El judici, que ha despertat suscitat, de fet, un gran interès mediàtic tant a Catalunya com també a Colòmbia, als Estats Units i d'altres països. Es preveu que s'allargui 12 sessions fins al 14 de desembre. La cantant està previst que declari en persona avui mateix i probablement ja podrà absentar-se de la resta de sessions. Es preveu que declarin un centenar de testimonis fins al 4 de desembre i ja després serà el torn de diversos pèrits en matèria fiscal, les conclusions definitives, els informes finals i l'últim torn de paraula de la cantant.
I avancem amb més qüestions perquè la Fundació Concepció Juventeny reclama a les autoritats la creació de jutjats especialitzats en casos d'abús sexual contra els menors.
En un comunicat coincidint aquest diumenge amb el Dia Mundial per a la Prevenció de l'Abús Sexual a Nens, Nenes i Adolescents, l'entitat assegura que l'especialització judicial conduiria a una major eficàcia a l'administració, agilitzant els procediments i garantint una resposta ràpida i també adequada als infants. A més, això significaria enviar un missatge d'intolerància cap a l'abús sexual infantil i es contribuiria a la prevenció contra aquest crim. La Fundació també demana que en casos en què s'arxivi el procés judicial o hi hagi sentència absolutòria per manca de proves, els menors siguin també atesos per especialistes.
I d'altra banda, els familiars de les víctimes d'accident de trànsit han exigit un canvi legislatiu per acabar amb la impunitat dels victimaris.
Ho ha explicat el delegat d'Stop Accidents a Catalunya, Lilo Villasante, aquest diumenge durant l'acte en record dels morts a la carretera en el Dia Mundial en memòria de les víctimes de trànsit. Villasante ha demanat a l'administració canvis legislatius per donar un missatge més dur que conscienci i dissuadeixi els possibles infractors. També ha assenyalat el sentiment d'impunitat d'aquells que maten a la carretera.
Toda la ciudadanía en general tiene un sentimiento de impunidad. De hecho, matar... Dicen que no existe el crimen perfecto. Sí existe el crimen perfecto. Tú coges un coche y mata a alguien. No te va a pasar prácticamente nada. El que mató a mi hijo tenía 20 años, dio positivo en drogas. Ese hombre está en la calle.
Algunes de les famílies han expressat sentir-se desateses i han criticat que cap representant de la Conselleria de Justícia hagi anat a l'acte.
I canviem de qüestió. El Tribunal Qualificador de les Proves d'Accés a la Guàrdia Urbana de Badalona han decidit anul·lar l'examen que els aspirants al cos han fet aquest diumenge perquè contenia respostes a les preguntes.
Segons ha informat l'Ajuntament, hi ha hagut queixes perquè algunes de les respostes correctes a aquestes preguntes, com deies, apareixien marcades molt subtilment. Davant d'això, el tribunal ha optat per anul·lar la prova i convocar-ne una de nova encara sense data. Alhora, ha lamentat profundament una situació que han titllat de no desitjable.
I l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquesta setmana ampliar l'oferta d'urinaris públics a Ciutat Vella amb 3 noves cabines de sanitaris públics automàtiques i amb autoneteja.
Els equipaments s'ubicaran a 3 emplaçaments del barri de la Barceloneta, la plaça Poeta Buscà amb el carrer Sant Carles, el passeig Joan de Borbó amb la plaça del Mar i el passeig marítim de la Barceloneta amb els carrers Atlàntida i Emília Llorca Martín. L'ampliació d'aquest servei té com a objectiu minimitzar la incidència de deposicions d'urins al barri, especialment durant l'època d'estiu. El regidor de Ciutat Vella i tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha fet una crida al civisme de veïns i visitants per tenir una ciutat neta i un espai públic de qualitat.
En plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones de 28 i 30 anys després que fugissin a gran velocitat d'un control policial ubicat al punt quilomètric 32 de la carretera C-62 a Olvan.
Els fets van passar dimecres cap a les 5 de la tarda quan els detinguts van fer cas omís de les indicacions policials, van aturar el vehicle al polígon Cantallops d'Olvan i un d'ells va fugir corrents cap a una zona boscosa amb una motxilla que va acabar llançant amb un quilo de marihuana dins. Finalment, la policia el va aturar i detenir. L'home duia 850 euros en efectiu i dins del cotxe els Mossos van localitzar diverses eines per al cultiu de marihuana. Els 2 detinguts ja han passat a disposició judicial.
I en plana cultural, els Minyons de Terrassa han coronat la 45a Diada de la Colla amb un 5 de 9 en forra que no han aconseguit descarregar. Els malves havien estudiat 2 a plaça, els 3 de 10 en forra i manilles 25 anys després de fer-ho per primer cop, però els assajos d'aquesta setmana els han fet descartar ja d'entrada.
Els malves han descarregat ja en segona i tercera ronda un 4 de 9 i un 3 de 9 en folre i per la seva banda els castellers de Sants han firmat la millor actuació des de la represa del coronavirus l'any 2021 descarregant un 4 de 9, un 7 de 8 i un 3 de 8. Finalment, els castellers de Sant Cugat han descarregat un 3 de 8, un 4 de 8 i un 2 de 7, aquest darrer de manera molt ràpida i àgil, tot i la seva dificultat tècnica. Amb tot, la Diada de Minyons ha acabat sense cap gamma extra descarregat. Les bones sensacions de Sants i Sant Cugat i les descarregades amb èxit dels anfitrions serveixen, però, per tancar la temporada abans de les vacances d'hivern.
I Montserrat ha estat aquest diumenge a l'escenari d'un macropessebre vivent i han participat més de 900 figurants d'una quarantena de pessebres vivents de tot Catalunya.
La iniciativa s'ha fet per commemorar l'efemèride de 800 anys del primer pessebre vivent de la història. El muntatge s'ha fet en dos torns, a les 10 del matí, a les 12 del migdia, i centenars de visitants l'han pogut gaudir. Per fer-ho a plena llum del dia, també ha obligat els actors a esmerçar-se més amb els detalls, tal com ha explicat Maria Àngel Sarantill, presidenta de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya.
Fer-ho de nit era impossible. A Montserrat de nit queda tancada. I fer-ho al matí també era un gran repte que hem encarat això com un repte que ens ha esperonat, no?, a aconseguir, fins i tot ja penso, més perfecció, perquè diuen de noche totes les gates són pardes, no? I, escolta'm, les ombres i la foscor amaguen moltes coses.
Sarantill també ha celebrat l'èxit de la trobada, que és la primera vegada que es fa.
I la música en viu de pagament va sumar 4,2 milions d'espectadors a Catalunya l'any 2022 i una recaptació a taquilla sense precedents de 86,5 milions, segons dades de l'Anuari SGAE del 2023.
D'aquesta manera es torna a situar lleugerament per davant de la Comunitat de Madrid en volum d'espectadors, un total de 42.684 més, i supera encara més àmpliament els seus 75 milions de recaptació. Són els macrofestivals els que decanten la balança cap a Catalunya amb 688.764 espectadors, 62.000 més que a Madrid, si bé que els darrers anys la diferència s'ha anat estrenyent. En canvi, el saldo d'espectadors de concerts ordinaris i festivals mitjans segueix sent favorable a Madrid, que acapara el 25% dels concerts que se celebren a tot l'estat.
Fem una cosa, Júlia, si et vas a mirar que et vagis entrant dels noms dels ministres i ministresses.
Ministresses, si la veu m'ho permet.
Si la veu t'ho permet.
Però sí,
vas entrar en aquest estudi i ens ho vas explicant tot plegat. Va, anem als esports.
La caravana.
I obrim plana esportiva parlant de futbol. Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
Cara i creu per la selecció espanyola de futbol, que va guanyar ahir a Geòrgia.
Va aconseguir la victòria i el liderat de grup per anar a l'Eurocopa de l'any vinent com a cap de sèrie, però es va lesionar Gavi. Els primers pronòstics no són gens bons. Tot apunta que pateix un trencament del lligament encreuat anterior dret que el deixaria fora tot el que resta de temporada. El seleccionador Luis de la Fuente explicava que la plantilla està molt afectada per la lesió del migcampista del Barça i assenyalava que és la derrota més amarga de la seva carrera esportiva.
El vestuario parecía que habíamos perdido, Estábamos destrozados. Ver al vestuario en ese momento, en el descanso, cuando hemos entrado en el descanso, era, eso parecía un velatorio. Estábamos todos rotos.
Avui a Barcelona se li faran més proves per confirmar l'abast de la lesió. Pel que fa al partit, Lenormand avançava els espanyols només començar. Barachelia feia l'empat a 1. A la represa, Ferran Torres marcava i dedicava el gol al seu company al Barça i a la selecció Gavi. Un mal refús de la defensa que s'empassava al porter feia el 3-1 definitiu per tancar el passi d'Espanya. En aquest cas, la selecció que també va anunciar ahir que ha tancat un partit amistós a Londres contra Colòmbia el cap de setmana del 23 de març, que servirà per preparar l'Eurocopa de l'estiu.
I l'aturada de seleccions deixa encara més lesionats.
Sí, perquè Ter Stegen també ha tornat cap dels seus compromisos internacionals. Això sí, menys greu que Gavi, el porter del Barça té, segons l'informe mèdic de la selecció alemanya, un dolor agut a l'esquena. Barça i Madrid són els grans perjudicats pel virus FIFA, juntament amb la Reial Societat, Ter Stegen, Gavi, Camavinga, Vinícius Oyarzabal i Bellingham, que ja va marxar tocat a Anglaterra. Els principals equips de la primera, amb permís del Girona, pateixen una plaga de lesions que podrien tenir un efecte directe en la classificació domèstica.
I el Barça femení s'imposa amb una maneta al Madrid davant d'un estadi olímpic amb prop de 40.000 espectadors.
I sense Alexia Putellas, el primer gol no es feia esperar, arribava de les botes d'Aitana Bonmatí, sumant així el quart de la temporada. El segon gol, en canvi, sí que trigava més a arribar, tot i les múltiples ocasions de les Blaugrana. No era fins al minut 43 que Graham Hansen enfonsava la pilota a la porteria de missa. Les jugadores de Giraldez aprofitaven que el Real Madrid anava remolt per fer el 3-0, obra de Mariona Caldentey. Amb aquest resultat s'arribava a la mitja part, a la represa, quan semblava que el marcador ja no es mouria. Arribava el quart gol després d'una jugada magistral d'Aitana Bonmatí i una definició de Claudia Pina. Vicky López, que just acabava de sortir al terreny de joc, acabava sentenciant el partit amb el 5è. Al final del matx, Aitana agraïa als aficionats la seva presència a Montjuïc.
Pues obviamente el estadio es distinto, pero me he sentido igual que cuando hemos jugado en el Camp Nou. La misma sensación, la misma vibración, como lo han remodelado todo también, parece hasta el Camp Nou y todo, ¿no? Gracias a la afición por venir una vez más, por responder así de bien. La verdad que da gusto ser del Barça y vivir en Barcelona por todo lo que conlleva, ¿no? Gracias a la afición una vegada más.
El Barça és líder de la competició amb 27 punts, mentre que el Real Madrid és segon amb 21.
Qui no ha pogut aconseguir la victòria ha estat el Llevant Les Planes, que ha caigut per la mínima contra el Betis.
1-0. El Betis avançava al minut 44 en un llançament de falta directa. L'Eles Carrión sorprenia Cáceres, que no podia fer res per rebutjar la pilota. A la segona meitat, les catalanes disposaven de diverses ocasions que no s'havien aprofitat. Tot i la derrota, les del Baix Llobregat es mantenen una meritòria 6a posició.
I un darrer punt en futbol, el Sabadell ha destituït Gerard Bofill després de la derrota a casa d'aquest diumenge contra el Lugo per 0-1.
Tot i que la seva marxa era Vox Populi, després de la golejada que van rebre els arlequinats a casa contra el Barça Atlètic per 4-1, la desfetra contra el Lugo precipitava l'anunció. El tècnic barceloní tancarà així la seva etapa a la banqueta de l'equip ballesà sense haver sumat ni un punt. 6 derrotes en 6 jornades. L'equip es troba últim del grup 1 de primera RFEF amb només 7 punts a 6 de la salvació.
I en bàsquet, victòria històrica de la penya després de remuntar davant del Bilbao per 81-78.
A falta de 4 segons, l'equip bas semblava que gaudiria de l'últim tir del temps reglamentari, però fallava i el rebot el recollia Feliz, que quasi caient per línia lateral. I de casa seva fa això.
El rebot és per Félix, no el controla. Un segon, llança Félix. Oh! No m'ho crec! No m'ho crec! No m'ho crec! Des de la seva
gràcia! No s'ho creu.
No s'ho creu perquè la narració és la que qualifica en diversos mitjans, tant RAC1 com d'altres, de la cistella de l'any. El 78-81, que evitava una pròrroga anunciada i culminava un parcial de 12-2. El Joventut és 11 a la classificació amb 10 punts, 5 victòries i 5 derrotes.
I estrepitosa derrota del Barça de Roger Grimau contra Lucan Murcia per 8-2-7-3.
És la creu de la jornada. Els blaugrana tenien una oportunitat d'or per acostar-se al liderat després de la derrota del Madrid contra l'Unicaja, però no la sabien aprofitar. Un mal darrer quart dels blaugrana inclinava la balança cap a l'equip local, que brillava els últims minuts de joc anotant un parcial de 24-11. És més, amb aquesta victòria els murcians empaten a punts. El Barça a la classificació es col·loquen tercers, mentre que el Barça és quart, empatat també a 14 amb l'Unicaja, que és segon, i el València, que és cinquè.
El Baxi Manresa manté la seva bona ratxa a casa, imposant-se a l'Obradoiro per 7-6-56, que el consolida a la 6a posició de la taula.
Quarta victòria consecutiva com a locals pels de Pedro Martínez, que marxaven al descans amb un avantatge de 12 punts sobre el quadre gallec. No era, però, fins a l'últim període que els manresans obtenien l'avantatge definitiu a base de triples. Les figures més destacades del Baxi eren Devin Robinson i Branco Badío, amb 14 punts cadascun.
I mala jornada a la Lliga Femenina de Bàsquet amb triple derrota catalana.
El Barça perdia contra el Celta Cue a la classificació per 5-9-7-0. D'aquesta manera, el conjunt blaugrana encaixava la quarta derrota de la temporada, tallant la dinàmica de dues victòries consecutives. Les blaugranes ja no només tenien un mal dia en el tir, sinó que, a més, perdien Rakovic per lesió. D'altra banda, el Cadí la Seu queia a la pista del Vizcaya 78-64. Un molt mal primer quart amb un parcial de 24-12 condemnava les de Téllez, que ja no podien remuntar en tot el partit. La tercera derrota catalana arribava de la mà de l'Uni Girona, que perdia a casa per 52-63. Tot uns tres prompts períodes, en aquest cas igualats, per les gironines, feien figa a l'últim quart i es quedaven sentenciades amb aquest resultat. L'Uni Girona és cinquè a la classificació amb 13 punts, el Barça novè amb 12, el Cadí la Seu és 13 amb 11 unitats.
I en tenis, Novak Djokovic guanya les finals de l'ATP de Turí contra un desdibuixat Jannik Sinner per un doble 6-3 i revalida el títol aconseguit l'any passat.
Amb aquesta victòria, el serbi aconseguia la seva 7a Copa de Mestres, superant així Roger Federer, amb qui fins ara estava empatat a 6 trofeus. Tot i que l'italià Sinner havia exhibit el seu millor tenis durant tota la temporada, durant tota la setmana passada, millor dit, l'havia dut fins i tot a guanyar el propi Djokovic en partit de fase de grups. Ahir no trobava la seva millor versió i no podia repetir la gesta de fa uns dies. Amb aquest triomf, Djokovic tanca la temporada amb 7 títols, 3 d'ells de Gran Slam, i acaba l'any com a número 1 del món.
I amb motor, Pecco Bagnaia acaricia el Mundial de MotoGP després de quedar segon a Qatar.
La victòria se l'enduia Dijan Antonio, sumant així el seu primer triomf a la categoria reina, tot i que Bagnaia sortia quart, aconseguia posar-se primer i liderava la cursa fins a 4 voltes pel final, on Dijan Antonio l'avançava en el moment ideal per arrabassar-li la victòria i endur-se el seu primer triomf a A MotoGP, Marini completava un podi plenament italià. Per la seva banda, Jorge Martín, màxim competidor de Bagnaia en la lluita pel títol, feia una sortida desastrosa a causa dels problemes als pneumàtics. Aquest contratemps el relegava a la desena posició, eixamplant així a 21 punts la distància que el separa de l'actual líder. Ho explicava al micròfon de Dazón.
He estado bastante tranquilo, ¿no? Las primeras dos, tres vueltas, digo, bueno, voy a guardar goma, pensaba que la goma iría bien, pero en cuanto he apretado un poco para intentar bajar esos 53, pues no había grip, no podía parar la moto, no... bueno, una vergüenza, la verdad, el pilotar así.
Pel que fa als pilots catalans, Maverick Viñales acabava quart, Àlex Márquez 6è, Marc Márquez 11è i Aleix Espargaró va abandonar pel dolor que pateix per la caiguda de dissabte passat, la setmana que ve es decidirà el Mundial en l'última cursa de la temporada a València.
I amb tot obert a MotoGP, on sí que hi ha campió és a la categoria de Moto3, el valencià Jaume Macià.
Efectivament, aquest diumenge el d'Algemasí es convertia a Qatar i amb 23 anys en campió del món de Moto3. És el 25è pilot de l'estat a guanyar un Mundial. A més, celebrava la consecució del Mundial pujant al primer graó del podi al circuit de Losail per davant de David Alonso i Denis Onchu, a falta de l'última cursa per tancar la temporada. Macià va debutar a la categoria petita amb tot just 17 anys per cobrir la baixa de l'aleshores lesionat Darin Binder. La lluita amb Sasaki va ser molt intensa i Macià no es va tallar un pèl a Dazón.
Tenía unas ganas increíbles, pero bueno, al final me han calmado, aunque él sigue haciendo también el guarro. Así que me parece muy injusto. Al final les joda o no ganar un español, y bueno, y es lo que hay.
És el que hi ha. D'aquesta manera, sí. Va. Hi ha hagut molta polèmica per aquestes declaracions, com et pots imaginar. D'aquesta manera, escriu el seu nom juntament amb el de Pedro Acosta, que va guanyar el Mundial de Moto2 la setmana passada.
I nova victòria de Max Verstappen, coronat campió del Mundial de Fórmula 1 des de fa setmanes al Gran Premi de Las Vegas.
No es cansa l'holandès volador, 18è triomf de la temporada d'un total de 21 curses, tot i que Leclerc partia des de la pole position, el de Ferrari era avançat per Verstappen al primer revolt, això sí, amb una maniobra il·legal que li costava 5 segons de penalització. Tot i això, no es veia afectat per la sanció, ja que recuperava el primer lloc a la volta 37, quan encara en quedaven 13 pel final. Leclerc, per la seva banda, es mantenia ferm en la segona posició i Checo Pérez assegurava el subcampionat pujant al tercer esglaó del podi. Els pilots espanyols, Carlos Sainz i Fernando Alonso, es veien involucrats en una sortida de pista massiva. El primer revolt acabaven 6 i 9, respectivament.
I finalment, en handbol, el Fracking Granollers té pràcticament assegurada la seva presència a la propera Copa Sobal després d'aconseguir la seva cinquena victòria consecutiva en imposar-se al Torre la Vega per 31-35.
La trobada pràcticament començava amb la màxima igualtat. No era fins a l'equador de la primera meitat on el Torre la Vega aconseguia un avantatge de 3 gols, es situava 9-6 al marcador, tot i que els catalans tenien dificultat per trobar la seva millor versió. Al descans aconseguien igualar el resultat 16-16. El canvi de guió arribava a la segona meitat, on el Granollers portava la iniciativa i duia el 25-29 a l'electrònic a falta de 10 minuts pel final. Tot i que els de Cantàbria no baixaven els braços, el Granollers tirava d'experiència per adjudicar-se la victòria final per 31-35.
Gràcies, Pol, fins ara.
A tu.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Va, minut i mig que passa de 3:15 del matí. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
Doncs no t'ho creuràs, però avui un dia més la cara B de l'actualitat ens fa posar en alerta perquè què ha nascut Joan Trias?
Home, una estafa?
Sí, una nova estafa.
Que com sou els estafadors, eh?
Sí. És un,
no pareu.
És un clàssic en aquesta secció. Sento realment que em repeteixo molt, però si ens estafen, què hem de fer? Què menys que explicar-ho? Perquè
sí,
no
clar.
Ens passi, eh?
Totalment.
Informació de servei.
Sí. El que us deia, fa uns dies que s'ha posat de moda una nova modalitat d'estafa, que en aquest cas té com a grans protagonistes els missatges de text i les targetes de dèbit i de crèdit.
Ui, compte.
Sí. Una estafa que de seguida us explicaré com funciona, en què consisteix, però que segons ha avisat la Policia Nacional a través de les seves xarxes, ha afectat i segueix afectant a centenars de persones. Per tant, no és una estafa allò que diguis no cola. Sí cola, eh?
Sí cola,
en aquest cas, clar.
Val.
Llavors, en aquest cas, el modus operandi dels estafadors és molt senzill. Les víctimes en qüestió reben un missatge de text que diu...
Un sms.
Ah, he dit missatge de text directament,
sí,
No m'he vist en cor. No, diu això, atenció, Su tarjeta ha sido inhabilitada debido a los nuevos cambios de seguridad y acte seguit i posa. Acceda al enlace para reactivarla i adjunten un link que t'animen a clicar. És una mica típic tòpic,
compte'm això,
sempre fan
el
mateix.
I sempre en castellà,
Sí, sí,
mira, sí. Veus, però em sembla interessant.
No hi ha estafadors,
no
hi ha estafadors catalans.
Fixa't.
I menys anglesos, t'imagines. Llavors, clar, què passa? Que el missatge i el link que els estafadors envien són molt reals. Val? De fet, semblen de l'entitat bancària en qüestió.
Per això és en castellà.
Correcte.
Perquè semblin molt reals.
Exacte. I com us deia, les víctimes hi cauen, per tant, en aquest cas decideixen clicar el link i quan se'ls hi obre després una pàgina on hi comencen a apuntar les seves dades personals, que com és evident, en mans dels delinqüents, doncs poden suposar perill.
Clar, tu eres.
Perill.
Clar.
Per tot el que us acabo de dir, la Policia Nacional està demanant als usuaris que no facin clic en aquests enllaços i molt menys, sisplau, que no introdueixin dades personals en aquest tipus de llocs. És que realment, quan ho explico, sona evident, sona lògic.
Sí, però no ho és tant, quan
no
ho reps.
No ho és tant.
L'altre dia un familiar em diu, he rebut un link, un missatge de text amb un link d'un paquet...
Sí, a duanes.
Tu escoltes a la Núria Ross, a la cara bé.
Ara,
t'ho juro, jo t'agraeixo que facis aquesta secció.
Sí, sí.
Perquè semblen evidències, però és que no ho són, mira.
No, i és veritat que entre nosaltres, per exemple, que tenim ja el mòbil integrat des de pràcticament que hem nascut, potser no ens la colen tant, però, per exemple, la meva àvia...
Clar, gent més gran...
Jo parlo amb ella i em diu, clar, he rebut aquest missatge. Si no em tingués a mi per preguntar, potser ella et tiraria i posaria les dades.
Sí, 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 clar.
Llavors, totalment.
Informació de servei, com dèiem.
Però hi ha gent més jove que també ho fa,
Sí. No, sí, també, però... Entenc que la gent gran li costa més...
És que connecten.
Sí,
no? El que has fet,
i
el
sempre tenim, exacte, sempre tenim clar que si l'entitat bancària, Correus, etc, qui sigui, et vol avisar alguna cosa, és possible que et truquin.
És el que
seria el més normal, que et truquessin.
Si és una cosa important, et trucaran fora. I si no, ja s'ho faran venir bé per contactar amb tu. Llavors, suposo que esteu pensant i què passa si ja he fet clic al link i he posat les meves dades. Doncs, en aquest cas, la policia recomana contactar ràpidament amb la vostra entitat bancària, informar-los sobretot del que ha passat per poder cancel·lar de manera ràpida qualsevol activitat fraudulenta. És a dir, si has tingut la mala sort que has posat les teves dades, truca al banc i assegura't de que no facin coses estranyes amb la teva targeta, perquè si no, després t'han estafat i et quedes sense diners i coses pitjors que poden passar.
Absolutament.
Per tant, ja ho sabeu, si en els propers dies o hora rebeu un missatge de text on diuen ser al vostre banc i us demanen que cliqueu un link i poseu dades, no ho feu. De veritat que si tinguessin algun problema, és el que dèiem ara Joan, us trucarien directament o alguna manera trobarien per contactar amb vosaltres.
Segur.
Per tant, sisplau, no poseu dades personals, a no ser que sapigueu molt bé la font que us les demana. Sobretot, sisplau, res de posar dades personals. Mm-hmm. Perquè després, per cancel·lar tot això, tens uns problemes.
És un merder.
Res, només em queda per dir que ens volen estafar, però no ho aconseguiran.
Ara, gràcies a seccions com aquesta.
Home, i tant.
De seguida ens expliques més cosetes, Núria, abans, però anem repassant els ministres que anem sabent aquest matí. Doncs bé, ja en sabem un altre de nou, i en aquest cas, Júlia, repeteix com a ministre de l'Interior.
Sí, Grande Marlaska Interior, i també tenim altres noms per dir ja. Sí, plena confiança de Pedro Sánchez. Són socialistes que repeteixen. José Luis Álvarez, Exteriors, Margarita Robles, Defensa, i Luis Planas, que continua assumint el Ministeri d'Agricultura.
Val, doncs tots aquests que de moment repeteixen, cap sorpresa. De moment la sorpresa del matí, si m'ho permeteu, i si m'ho permet el Víctor Torres, que també és sorpresa. Però clarament a casa nostra qui és sorpresa aquest matí és Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, que serà ministre d'Indústria.
Sí, perdona, i una altra cosa. És que ara...
Van sortint.
Pilar Alegria, que era la portaveu dels socialistes, assumeix Educació, i Educació incorpora també esports.
Val.
Que era també una de les
era
grans
de
preguntes.
Cultura,
sí.
I ara
on
passa
estaria esports.
Educació.
Sí.
Val. Doncs aquests noms són els que anem sabent un dia com avui. Núria, va, més cosetes.
Clar, és que ara estàveu dient els nous ministres i jo vull parlar de whisky, ara. No sé com
llegar això. Segur que hi ha algú que li agrada.
Segur que els ministres beuen whisky, perquè
home,
és una beguda d'aquestes.
És bo,
A les pel·lícules americanes, tothom al despatx, ara. Els polítics tenen allà, no?, l'ampolla de vidre.
Sí. I tant.
És així. Doncs el que us deia, el següent protagonista d'aquesta secció és el whisky.
El whisky aquest, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Jordi Carretero, que em sembla que li agrada molt aquesta música.
Li ha encantat.
Sí.
Li ha encantat.
No sé què li agrada més, sí, aquesta música o el whisky.
Ha tret la llengua, per tant, no la posis més.
Què volia dir-vos? A banda de la cançó, us agrada el whisky vosaltres o no?
No.
Sí.
A mi no. Jo crec, sincerament...
Va potser de persona gran, no?
Jo crec que no l'he provat.
Marxo.
Dimiteixo,
s'ha acabat.
No, però jo crec que no l'he provat mai, sincerament.
No? Però, per tant, jo, quan dic whisky... Quan tu preguntes A vosaltres us agrada el whisky, sí. Jo en el que penso menys, i em perdonareu, eh? És en el JB, per exemple.
No, el Macallan, n'hi ha molts. Val. Quin t'agrada, tu? El Cardú és molt d'aquests.
Jack Daniels és whisky? No.
Jack Daniels és whisky, vale, sí.
Perdona, eh? Sí. Ara pujaré i em flageraré una estona per Jack Daniels.
Hola, és que hi ha molts tipus, sí.
Hi ha molts tipus. A mi m'agrada molt el whisky fumat. Whisky escocès fumat.
Està molt
sense
bé.
Coma, eh?
No,
perquè, clar, canvia molt la frase.
Va, us agradi...
Com el salmó.
Sí, i el formatge fumat. L'altre dia no sé qui va dir formatge fumat. No sabia que existia.
Sí, també. També jo, a mi m'agrada el formatge fumat.
Segurament l'he provat, però no sé
exactament. És molt bo. Sí. Prova'l, Núria.
Escolteu-me, us agradi o no el whisky en un dia com el d'avui? Heu de saber que una persona, de qui en desconeixem el nom i la nacionalitat, ha pagat, atenció, 2,4... No.
Per tant, no sabem res.
No, sí que sabem, perquè, escolteu això que us diré, perquè no cal saber el nom, i és que ha pagat 2,4 milions d'euros per una ampolla de whisky escocès en una subhasta.
Ja et dic jo el nom, Amancio Ortega.
Exacte. Escolta'm.
Déu-n'hi-do.
2,4 milions d'euros.
És bèstia, eh?
És una subhasta, eh?
És una subhasta.
La millor va començar en 10 euros.
Anava de farol.
Podria ser.
Estar 6 dies allà, pujant.
No, t'anava a dir, jo per el vi no em gasto més de 2 euros. Imagina't aquest que es gasta 2,4 milions d'euros. És que jo sóc Tim Vinya del Mar, saps?
És veritat que no anem a subhastes nosaltres.
No,
tant, clar. Tècnicament això no ens podria passar.
No.
A l'eBay, quan va començar l'eBay, ja una cosa vaig fer-li.
No, Déu-n'hi-do. Llavors, entenc que us esteu preguntant, i quin és aquest whisky per valdre tants diners? Què té? Oli a dins?
Clar. No, deu ser...
No, el whisky...
Vell.
I tant si és vell. El whisky en qüestió és una ampolla de whisky escocès Macallan. Coneixeu la marca, si no?
Sí, Macallan.
Aquesta no et fa fàstic, no?
Home, el Macallan és dels més cars,
és bo, és bo.
Jo me'n recordo quan treballava a la discoteca del meu pare, quan em venien a demanar Macallan sabia que hi havia propina després.
Jo si aneu a Escòcia, a la fàbrica...
Gent de bé.
Exacte, a la fàbrica de Macallan, i tenen, després de fer tot el recorregut, una tenda. No pots comprar.
És prohibitiva.
És prohibitiva. Sí. Va.
És molt... Sí. Llavors, és de l'any 1926, val? Atenció, 1926, amb etiqueta del dissenyador italià Valeri Adami. Uh-huh. Val? Per això
ja... L'etiqueta l'ha dissenyada un italià.
Correcte. Wow. Llavors, és un whisky que representa l'ampolla més antiga, atenció, de Macallan mai abans produïda, i que ha envellit un total de 6 dècades. Val? Per això entenc que costa tants diners, eh? Llavors, segons hem pogut llegir, l'any 1926 d'aquestes ampolles se'n van produir fins a 40, que es van etiquetar de manera diferent, i cap d'elles estava disponible per la seva compra fins que una, en aquest cas la que ha comprat aquest home, ha sortit a subhasta.
Bèstia, això, eh?
Sí. Llavors, podria estar mig matí explicant-vos curiositats d'aquesta ampolla, però jo crec que no entendríem massa, perquè no som gaires experts en whisky. El que sí que està clar és que la persona que ha comprat aquesta ampolla per més de 2 milions d'euros està forrada.
Tu diràs...
Perquè si comparem, en comptes d'haver-se comprat aquesta ampolla, es podria haver comprat tranquil·lament una mansió.
És que ja la tindrà diverses.
O un Ferrari, vull dir-te. 2,4 milions d'euros és molt bèstia, eh?
Això és
No us sorprèn massa?
No, és que em deixa sense paraules.
Però jo quan...
Però saps què passa? Quan parlem d'aquestes xifres, jo em sento fora de... M'explico, o sigui, no m'impacta perquè dic...
Això és, no hi puc accedir mai.
És surrealista, és com un altre món.
Sí, totalment. No sé. Res, per acabar, deixeu-me dir que aquest home ha batut tots els rècords, és evident, perquè fins ara mai s'havia pagat tant per cap vi o licor en una subhasta. En aquest cas, el rècord estava en una persona que va comprar un whisky per 1,5 milions d'euros.
Mira.
Per tant, ha pujat bastant, eh? Ha batut el rècord.
Sí.
Però una pregunta, a veure si ho saps, eh? No, igual no ho saps. Però aquesta ampolla es va tancar i mai s'ha posat ningú una copa d'aquesta ampolla.
No.
Està
sencera. Clar, jo per acabar volia dir, què farà aquest home amb l'ampolla? Se la veurà? És que em faria una pena veure'm una ampolla tan cara.
Jo crec que no, aquestes coses no es toquen.
Què són, per col·leccionar o què?
Sí.
Deu tenir una bodega d'aquestes.
Algun dia sí que deu tastar-la.
Dos deditos, no?
Hi ha gent que compra vi i no el veu mai, eh?
Exacte.
Només el vol tenir.
De veritat.
Sí. Convida els amics a casa i diu, visita per les bodegues.
Els col·leccionistes.
Que es pica, això, no?
Eh?
Que es pica, això, no?
No, sembla ser que no.
El whisky jo crec que es conserva bastant bé, eh? No sé com es nota que...
Experts en whisky, no?, que som nosaltres.
Som més de ron cola. és veritat.
Malibu com pinya.
Ets de Malibu amb pinya?
Jo no. Però...
anava a dir.
Conec gent propera que sí.
Digue'm què veus i et diré qui ets.
Sí, aquesta és bona. Sí.
Hola i cacaolat, imagina't.
Digue'm què veus.
No, jo no puc veure.
I...
Molt bé.
Gil Lemon?
Gil Lemon també molt bé. Sí. El Puerto, escolta'm, no, del matí alcoholitzant-nos.
Secció de la Superpoma, ara ja ho comprem.
Res, fins aquí. Hi ha gent rica i hi ha gent com nosaltres. Anem
ara,
a la música?
Anem a la música.
Va, també. Avui sona així. Aquesta ara la vull aguantar més, Carretero. T'agrada,
eh? Xula,
aquesta,
eh?
És xula, Rihanna, molt bé, no? Us agrada
no? Diguis
no?
Els anys sí. Que té aquesta cançó, que m'espantaré.
Oh, no, no,
no. No te'l sabria dir ara mateix,
no, però
fa bastant.
Déu-n'hi-do, sí, sí, sí. Sí.
Us agrada a vosaltres, Rihanna?
Sí.
Sou fans, sí, eh?
Sí. Fan, no, però la suporto.
La suporto, eh?
Alerta. La suporto.
Això què vol dir?
És que hi ha moltes coses que no la suporto, doncs ella la suporto, ja és un estatus dins de mi.
Sí, bé, sigui com sigui, avui els fans d'aquesta artista s'estan d'enhorabona, perquè després d'un llarg període d'aturada i silenci musical, Rihanna estaria a punt, atenció, de tornar a entrar de plena al món de la música.
Oh.
Segons ha informat el Daily Mail, l'artista hauria firmat un contracte milionari amb el Live Nation per, atenció, més de 37 milions d'euros per fer una macrogira a nivell mundial. I, a més, segons hem pogut llegir, l'artista, tot i no fer-ho públicament, sí que hauria estat treballant per crear nova música, que, segons diu aquest diari, doncs, li donaria per treure dos nous àlbums en els propers mesos.
Ep.
Per tant, nosaltres, públicament, no hem vist que feia nova música, però la tia ha estat treballant, eh? I aquesta macrogira, a veure si fa parada per aquí, perquè m'encantaria.
Sí, per què no?
Jo la dada que no tenia és que havia sortit de la música.
No havia publicat més música. Mm. És que ella ara té una marca de cosmètics i s'ha centrat més en el món empresarial. Però clar, Rihanna, és que clar. És molta Rihanna.
La cabra tira el monte.
Sí, sí, sí.
Home, és una de les tornades musicals més importants.
Sí, gràcies, Pol, perquè jo crec que és molt important...